La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell. All I see is you.
I continuem en aquest programa especial de Ràdio Sabadell que, recordem, celebrem enguany també els 20 anys de la 94.6. I un any més, doncs nosaltres el que fem és acostar-vos com es viu aquesta diada, aquest Sant Jordi tan especial després de 2 anys de restriccions. I a nosaltres ens agrada també anar més enllà del centre, ens agrada també visitar els barris. I allà tenim el nostre infiltrat, el company Aleix Graell, a la masia de Can Rull. Aleix, t'has perdut les pizzas, però em sembla que tu també allà tindràs bon menjar i bon beure, no?
Va, a veure, Raquel, m'he perdut les pizzas, això és gravíssim, sí, no us ho puc perdonar, això per començar. I aquí el menjar del beure encara no. Primer ja toca una conferència perquè avui, mira, m'acompanya al meu costat el Joaquín Lesmes, president de l'Associació Andalusa Sant Sebastià dels Ballesteros. Joaquín, bona tarda.
Bona tarda.
Sou andalusos, feu Sant Jordi, no us perdeu cap festa?
Bueno,
¿os agradan que... todas las fiestas, Joaquín?
Sí, bueno, nos gusta todas. Lo que pasa es que hoy hemos aprovechado, ya que es San Jordi, el día del libro, pues traer al señor Luis Cabrera y hacer la presentación de su libro y bueno, y así, y hacerlo como una fiesta normal. Y aprovecho ya para felicitar a todos los Jordis.
I georgines.
I georgines, claro.
I georginetes.
Mira, aquest que sentiu de fons ja me l'ha presentat el Joaquín. El Joaquín ve aquí, fa la feina, jo no sé per què hi soc. És el Luis Cabrera, que és director del Taller de Músics i que ve a presentar el llibre que és La vida no regalada. Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com anem?
Bé, a veure, aquest llibre, La vida no regalada.
Vull dir que...
Digues.
Vull agrair aquí a l'Associació Andalusa i Cultural de Sant Sebastián de los Ballesteros de Córdoba el que hagin accedit a tenir un espai per presentar el llibre aquí a Sabadell, i a Federalistes d'Esquerra, que és la gent de la zona, que, bueno, que han agafat el compromís de fer la difusió i suposo que d'avisar-vos a vosaltres. Que...
Joaquín ens avisa.
I Joaquín també, com a president, de l'entitat, agrair-li que participi també en aquesta entrevista compartida.
Vinga, anem de cara a barraca amb aquest llibre, perquè la portada és molt explícita i vull que comencis explicant què hi ha darrere aquesta portada. Hi ha una sevillana, una persona que balla sevillana.
La xunga. No, no.
La xunga, vale. Llavors, xungo soc jo, que no m'ho sé.
És la xunga quan joveneta,
sí?
Una balladora flamenca d'aquí, continuadora del baile de Carmen Amaya, però, evidentment, molt més jove. En la foto tenia 15 o 16 anys.
Què es veu a darrere? Perquè hi ha una foto històrica, aquesta.
Foto, i el que es veu a darrere són la zona de les barraques de Montjuïc. Uh-huh. I per això es mantenen les ximeneies, que ara n'hi ha allà a l'avinguda Paral·lel. Uh-huh. Es representa la onada migratòria dels andalusos cap a Catalunya, buscar feina, buscar un porvenir i buscar un progrés que els nostres pobles d'Andalusia era molt complicat perquè la terra estava en mans de molts focs. I per tant és una conseqüència del desenllaç de la Guerra Civil. La gent que vam perdre, vam tenir que anar-se d'allà, i molts vam escollir Catalunya, però la visió del llibre és la visió d'un nen que li arrenquen de raïs un paisatge idíl·lic, que és Arboniel, en el llibre surt com a Cimbra, con Zeta, i això no s'havia, diguéssim, no s'havia presentat en cap llibre. Els adolescents i els nens, sobretot els nens, jo tenia 9 anys en aquella època, no entenia el per què havíem de desplaçar-nos. Sin embargo, els meus pares sí que, el meu pare i la meva mare sí que ho sabien, perquè allà no sortia que, bueno, era jornalero del campo, i vull dir, clar, hi havia dies que treballava, dies que no, i a més cobrant un duro per segar trigo 12 hores diàries en pleno mes d'agost. Vull dir que, clar, la cosa era molt dura per ells, i per la recollida de l'aceituna el mateix, tant la mare com el pare igual, no?
Clar, en aquest sentit és un llibre que surt de la pròpia experiència, de la teva experiència com a nen de 9 anys?
Bueno, és tota l'experiència de com un nen de andalús va allà, és la infantesa, no? I quan arriba a Catalunya, als 9 anys, al 1964, doncs comença a formar-se ja la seva personalitat, la seva andadura dins lo que dins de Barcelona, dins de Catalunya, són quadres de la memòria, no és un llibre d'història ni és un llibre antropològic ni de sociologia, ni jo he fet cap, diguéssim, cap investigació ni recerca de l'emigració, sinó que és com diuen ara, autoficció, és a dir, hi han qüestions i capítols que són una experiència directa de l'autor, en aquest cas soc jo, Luis Cabrera, però matisada per la memòria. La memòria a vegades traiciona.
A vegades la memòria no és exacta.
Claro, i a vegades selecciona el que li interessa o el que no li interessa, diguéssim, sí. I per altra banda hi ha capítols que són pura ficció, però són capítols que podien haver passat. Que podien haver passat. Tal com jo els he escrit en aquest llibre, la vida no regalada, però també semblants. Semblants hi ha... I bueno, hi ha dos personatges centrals en el llibre, que són Simeón i Tomasa, que són com dos monstres, adefesios, digue-li com vulguis, que són per la vida de Lorenzo Almendro, que és el meu alter ego, el que jo m'invento per parlar... Per parlar des de...
El Luis Cabrera del llibre?
Bueno, jo me la invento... Les vivències són...
Els dos existiu. Ah, val.
I llavors hi ha coses que són fantasies, algunes són tretes de contes i llegendes de la zona, perquè Arboniel, en el llibre, ja ha dit que surt com a Cimbra, està a la Sierra Mágina de Jaén, una zona molt desconeguda, i millor que sigui així, perquè així d'aquesta manera només anem als que hem d'anar, diguéssim. Eh?
No, ara no direm, no repetirem on està.
No
ho direm dues vegades, val?
No, està fent... és fronterer a la província de Granada, en un poble que es diu Montejícar. Montejícar és Granada i Huelma, uh-huh. Huelma, Cambil i Arboniel són de Jaén. Llavors, allà hi ha gent que allà es parla d'una manera... Jo he intentat, en la narrativa del llibre, jo he intentat una qüestió que és molt difícil, però bueno, si m'ha sortit amb un 10%, ja estic content, que és la forma de parlar de la gent gran, tant homes com dones, trasladar-la a l'escriptura, i això és un lío molt, molt gros. Però bueno, a mi m'interessa moltíssim com la manera de parlar de la gent de Cimbra, perquè som de Jaén, però també a l'estat tan a prop de Granada hi ha una barreja de manera de construir frases molt...
Clar, això és la manera de conservar també un llenguatge únic, no? Un llenguatge d'una terra que gràcies al teu llibre es podrà allargar, si hi haurà referències escrites.
Sí. Hi ha paraules o com es digui, que després no són tant, perquè després hi ha gent que ho ha mirat al diccionari de l'Acadèmia i veuen que són paraules que existeixen i tenen el seu significat. El que passa que només que jo sàpiga, cuidado, que només s'han conservat allà, o possiblement en altres pobles d'Andalusia, d'altres províncies, no? Com pot ser Córdoba, que està pegant també en Jaén. Hi ha una part de Jaén que pega a Córdoba i altra part que pega a Granada. Vull dir, estem allà...
Ara li faré una pregunta al Joaquín. Joaquín, t'has llegit el llibre ja?
No, todavía no. Mira, es una cosa, pero...
Es un error por parte sí. De la editorial. Bueno, no lo diré.
No lo hemos tenido aquí,
no,
pero...
La editorial...
Todo lo que ha contado él, ¿sí? Para mí, es igual, porque me vine con 9 años en el 64.
También igual que yo.
Y bueno, esto es lo mismo que, no sé, 2 o 3 mil pueblos de Andalucía, que sí. Es lo mismo que tuvimos que venir.
Te arrancan de esa edad, ¿no? I arribes a Nou Barris, que és la zona nord de Barcelona, una zona que encara manté el caràcter de gent treballadora, són barris populars, no? I arribes a l'any 64 allà i t'hi trobes... Jo vaig veure monstres, uns edificis que jo dic, què és això? I esclar, llavors veia sortir gent per l'edifici i sortien... Bueno, i clar, llavors jo això no estava acostumat i va ser un primer xoc. Després ja vaig anar fent amics allà al carrer Quartel de Simancas i bueno, i aquests alguns encara vivien a plantes baixes, no? Eren famílies catalanes que vivien a plantes baixes, que havien conservat el zaguán, la casa, i darrere un petit huerto, hortet, no? I jo amb aquests em volia fer amic i vaig lograr fer-me amic, i un d'ells, el Joan Sanz Villena, doncs, que també era de la mateixa edat meva, doncs jo li vaig demanar que em parlés català a casa seva, amagats, perquè no, al carrer no es podia parlar, i per això ve l'interès. Va ser una qüestió, jo parlo català als 12 anys, els 3 anys d'estar allà, perquè practicava molt amb ell. Després amb el col·legi que vaig anar, que deia Agrupació Escolar Mixta Agustina d'Aragón, i de mixta tenia, vamos, o sigui, estava allà a la punta de la Via Júlia, estava el de nois, i a l'altra punta el camp...
Molt mixta, molt mixta no era, eh?
No era, però tenien la trempera perquè la gola del pati, que se'n diu, els nois ens anàvem ens escapaven del pati nostre i ens anàvem allà a veure les noies, però havien de pujar una mica per la tàpia.
Lluís, ara et faig un salt molt temporal en el temps, perquè tu ets director del taller de músics.
No, fundador.
Fundador del taller de músics.
Si hagués sigut director no existiria. Jo no sé dirigir ni vamos.
Fundador.
Fundador, que és com aquell cunyà, que estàs com nunca.
Ja no existeix. Però jo el que vull preguntar és, has escoltat l'últim disc d'una de les vostres alumnes, la Rosalia, Motomami, què et sembla?
Obra d'art. Però jo no entro en el tema...
No, vull una opinió del fundador del taller de músics, ara sí, compromís.
Va estudiar 4 anys i mig, cert. I ja se li veia que tenia un talent per la música molt especial, i molt curiosa, i molt inquieta, i molt treballadora. A veure... Motomami musicalment és impecable. Una altra cosa és que t'agradi.
Això és com el vi, això és com el vi. El vi et pot agradar o no pot agradar. Però si és bo, és bo.
Exactament, si és bo, és bo. Ara, si no t'agrada perquè pel teu gust no estàs acostumat o el que sigui, però els pedagogs i els professors i els músics, compositors del taller estan molt pendents de la carrera d'ella perquè van ser professors d'ella. Va estudiar moltes matèries, no solament flamenco, eh? I va estudiar tot el programa de jazz, harmonia, composició, guitarra elèctrica, piano, voz de jazz, voz flamenca, tècnica de voz, vull dir, va arribar amb 18 anys i era una cosa ja parlava anglès i cantava en anglès les estàndards del jazz d'una manera que em semblava americana. Vull dir que... Ara bé, la discussió aquesta, que si esto ayuda al flamenco, no. El flamenco s'ajuda solo.
Exacte.
Perquè és un art universal i és un art que és molt complet, és una de les músiques, que és més complicades, amb uns còdics molt, molt difícils, i que ha estat inventada, el mateix que el jazz, per la gent pobra. Gent analfabeta d'Andalusia i gent analfabeta de New Orleans s'inventen uns còdics musicals d'oïda, molt, molt, molt complicats, que la música occidental i la música clàssica no entenen, que en el flamenco el ritme, per exemple, d'unes boleries, que és un, dos, tres, quatre... No entenen que l'un estigui a dalt i el dos en terra. Perquè tota la música occidental està a la terra sempre. Llavors, clar, no l'agafa.
Van perduts.
Jo crec que el flamenco es va inventar per anar contra la música occidental, perquè no l'entenguessin bé. Aquests codis d'aquelles persones tan intel·ligents, però alhora que no sabien llegir ni sabien escriure música, doncs conservar la feina. Dir, això és nostre i això només ho podem fer nosaltres, i ens cridaran de tot arreu a actuar. I això és la gràcia, i el jazz va fer la mateixa.
Una mica el mateix.
I a la mateixa època, més o menys, cap al 1860, es produeixen aquestes dues músiques, que ara en l'actualitat, i ha sigut una de les coses, la meva neurosis era no juntar les músiques, aquestes, sinó tu que toques jazz i vostè que toca flamenco, doncs que us conegueu.
I a veure què passa.
I ja està, i feu el que us doni la gana. Que
jo aquí, Joaquín, veig una altra conferència per l'any que ve. Vale? Molt bé, doncs mira, queden pocs minuts per les 7, us deixo perquè tenim la conferència ja a punt de començar. Joaquín, Lluís, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Exacte, doncs mira, aquí tenim aquí Raquel a la conferència a punt de començar a la masia de Can Rull, que l'organitzen a la Sant Sebastià dels Ballesteros, a l'agrupació andalusa. M'han dit que hi ha menjar, si tu preguntes, Raquel, però m'han dit que el menjar arriba després. No sé si ets capaç després de venir o què.
No,
un aperitiu.
A veure, quin és el menú?
El menú, mira, Joaquín encara el tinc aquí. Menú, quin és el menú, Joaquín?
Unas patatas fritas, unos chips, una aceituna, una cerveza...
Vale. Bueno, però suficient. Demà què?
Fem la Assemblea General de Socis.
Hòstia, l'Assemblea. Hòstia! No, això és privat. Ui, l'Assemblea, com acabarà, Raquel, com acabarà aquesta Assemblea? Pitjor que les del Barça. Però bueno, Raquel, aquest és l'ambient ara mateix, comença a arribar la gent.
Molt bé, doncs escolta, la veritat és que ens has descobert també tot un univers, aquí a la Masia, amb totes aquestes propostes, amb tot el tema que explicaves també de, que t'explicaven de la música, si et sembla, i ho tens bé, torna cap aquí, que sí, sí. Volem també doncs, aprofitar els últims moments, que ens torno, queda només una hora de programa, jo no sé, però va. Ha passat molt ràpid,
Sí, ha passat bastant ràpid, ha passat bastant ràpid, la veritat, però escolta, això és que ho estem fent bé.
Això és que, la veritat, et felicito, Aleix. Fins ara.
Fins ara. Nosaltres...